D'aquí una setmaneta just a aquesta hora es dona el tret de sortida a les festes de primavera 2026, quatre dies durant els quals s'han programat unes 150 activitats de tot tipus. Música, cultura popular i activitats familiars compliran tots els barris de la ciutat. De seguida hi entrarem més a fons amb la tinenta d'alcaldia, Cristina Santón. Però, clar, abans ja sabeu que una de les incògnites de cada any és saber qui serà el pregoner o pregonera de les festes. Doncs aquest any l'encàrrec recau en un cineasta hospitalenc que l'any passat va triomfar amb la premiada El 47. Es tracta de Marcel Barrena i el tenim a l'altra banda de la pantalla. Bona tarda, Marcel, què tal?
Hola, molt bé, què tal?
A veure, una setmaneta perquè facis el pregó. No sé com entomes aquest repte, si hi ha nervis, no? Com ho vius, això?
Sí, la veritat és que sí. Estic recordant coses, estic fent una llisteta dels meus carrers, de les meves historietes i intentar fer una cosa lleugereta i no sé, que algú li pugui agradar. Estic nerviós, sí, la veritat és que he tingut molta sort de xerrar davant de gent i de a veure com ho dic sense ser un cretí, però bueno, de tenir la sort de guanyar premis i això últimament. Però aquest és molt especial, aquest sí que em fa posar nerviós perquè estic com més peix fora de l'aigua, no estic en lo meu, que és
clar. El
fer pel·lícules, aquí ja és una altra cosa, i aquí és la mirada dels altres, és complicat.
Clar, pels qui no ho sàpiguen, expliquem una miqueta a veure aquest vincle teu amb l'Hospitalet, perquè els teus avis van arribar procedents d'Andalusia, es van instal·lar aquí a l'Hospitalet, i tu vas passar la teva infància aquí, no? Com va ser això?
Sí, jo, els meus avis van venir als anys 60 des de Peñarroya, Pueblo Nuevo i El Hoyo de Belmez, Andalusia, i es van instal·lar al carrer Lavínia, on la meva àvia fins al dia d'avui té el seu petit pis, on jo he passat doncs, la meva infància. I jo després, jo vaig néixer a una clínica de Barcelona, però jo vivia a Hospitalet, jo vivia al carrer Prestadora, davant del quartel militar, que fa molts anys això, i jo cada dia em despertava amb el toc de trompeta dels soldats del quartel militar de Lepanto, que ja no existeix, ara ja a la Ciutat de la Justícia, més o menys, i allà vaig passar tota la meva infància, fins als 22 anys, que vaig marxar a l'Hospitalet, però vaja, tota la meva carrera té sentit si s'entén que sóc d'Hospitalet, perquè jo totes les pel·lícules que jo vaig veure fins als 22 anys les vaig veure al cine de la Rambla Just Oliveres, al cine La Farga, era soci de tots els videoclubs que veia, que llavors era molt emocionant en els videoclubs, i la meva vida ha sigut a l'Hospitalet, i això és el que explicaré, perquè per mi era molt normal doncs, la diversitat i el sentir-se a casa. L'Hospitalet és una ciutat hospitalària, d'aquí ve el seu nom. I això és el que parlaré, que curiosament les meves pel·lis tracten d'això, de gent que ve de fora i s'instal·la i es fa casa seva. Doncs així va fer els meus avis i així em vaig sentir jo a Hospitalet.
Clar, l'any passat va ser un dels teus grans anys perquè, bé, vas rebre un munt de premis per la pel·lícula El 47, que en vam parlar i aquí fa uns mesos. Vas aconseguir el reconeixement institucional, social, però jo crec que potser pels qui us dediqueu al cinema potser valoreu més al final aquest reconeixement del públic, no? A vegades que no pas a aquests premis, o què?
Home, sens dubte, això ja, almenys jo, a mi els premis que em puguin donar les acadèmies i els festivals i això queden superbé, perquè va molt bé pel nostre ego i ens estalvia sessions de teràpia, i tot el que sigui estalviar doncs és benvingut, però l'important de veritat és la gent, almenys és com jo treballo. A mi que un festival em digui molt bé, noi, i després al cine hi vagin 14, no em serveix per res. I jo, tal com faig les pel·lícules, les faig perquè la gent les pugui veure. Les faig per la gent, les faig per mi, per aprendre, però les faig per compartir-les amb el màxim de gent possible. I el 47 va ser bonic especialment perquè vam tenir les dues coses, però el que realment importa és que la gent vegi la peli, i no és una posse, és que és la veritat, perquè és el que ens permet doncs, fer la següent.
I ara estàs immers doncs, en aquesta següent, no? Una nova pel·lícula que es dirà La Roja, sobre la selecció espanyola de críquet. No sé si ens pots fer 5 cèntims d'aquesta pel·lícula.
Doncs mira, no he pogut venir aquí al plató amb tu perquè justament ara, fins fa un minut, estem muntant, i és una pel·li doncs, molt especial, molt bonica, que és molt irònica perquè, en fi, a mi parla de la selecció espanyola, que dius, bueno, vale, però que és de críquet. I dius, el críquet, bueno, vale, i quina cosa pintoresca té això, perquè el críquet, la gent que no ho sàpiga, bueno, a mi el críquet no m'interessa massa, però és el segon esport més jugat del món. I la cosa interessant aquí és que la selecció espanyola, que va anar per primer cop a l'europeu del 23 i va quedar tercera, el primer cop que jugava un partit oficial, van quedar tercers, però és que la gràcia és que tots els atletes eren hindús, pakistanesos, repartidors de menjar, taxistes, gent que el país, doncs una gran part del país no vol i que els volen expulsar, doncs ells estaven defensant un país que no els vol amb la idea de portar-los als Jocs Olímpics. Així que és bastant, bueno, a mi em sembla que és bastant interessant, bastant important, i veient el que va passar l'altre dia al camp de la selecció espanyola de futbol, on es va xiular el Lamine Yamal, per exemple, per ser d'origen, perquè ell és català, com jo i com tu, però per ser la seva família origen doncs, del Marroc, doncs, se'l va xiular, i això doncs, crec que ens empodera al pensar que hem fet una pel·lícula que ja us aviso que està quedant superbé, amb el Paco León, la Carolina Juste i un munt d'actors indis desconeguts, però que estem fent una pel·lícula important.
Doncs estarem molt pendents d'aquesta pel·lícula. Escolta, per acabar ja i tornant al teu paper de pregoner, mira, la setmana passada ens van visitar al programa dos humoristes i actors hospitalencs, un és José Corbacho i l'altre és Raúl Alcaraz, que tots dos han estat pregoners d'aquí de les festes i ens van deixar un missatge amb algunes recomanacions. Mira, això és el que ens van dir.
Oh, molt bé.
Estimat Marcel, les veles inflarà... Maricel, per què no entres en Marrena?
Que bien hila, que bien hila.
No, és que si no, sobretot no mires cap a baix, perquè hi ha molta gent i posa nerviós. I després, els papers, jo, per exemple, tenia un guió i no el vaig fer servir. Tu com a director, no sé si ets de fil per randa, s'ha de dir tot i tal. Jo vaig llançar directament els papers i vaig dir coses que la traductora per llenguatge de signes no podia traduir.
En resum, Marcel, dedica't al cinema, perquè això dels pregons, o sigui, pregó d'hospitalet, perdona, que se l'ha fet Raúl Alcaraz, José Corbacho, Ferran Adrià,
Liberant,
és que com milloraràs tu això? Ho milloraràs, pallasso?
Possible.
Doncs ja està, dedica't a fer pel·lis, les pel·lis a mort, però pregó...
Contracta'm.
Jo?
Contracta'm.
Doncs moltes confiances, ja veus que es prenen tots dos, no sé
no
si...
Sento.
Dic, a veure si ens pots sentir.
No tinc àudio, no et sento.
A veure, un segundet.
Ara.
Doncs...
Ara vaig acollonit, perquè després d'aquests dos, és que en sèrio, és que no...
En tot
no sé
cas,
de qui va ser la idea. És que no sé de qui va ser la idea de proposar-me a mi això, però bueno, jo faré el que podré, no ho sé.
En tot cas, cap a baix no pateixis, que no podes mirar, perquè aquest any el pregó no es pot fer des del balcó, perquè està amb tota la vestida posada, vull dir que la situació ja serà una miqueta diferent i potser no imposa tant. Però escolta,
no, imposa bastant més per si em tiren coses, perquè si estic al balcó, doncs mira...
Això sí.
No, en sèrio.
Anirà molt bé segur. Marcel, ha estat un plaer immens que ens hagis acompanyat. Que vagi molt bé la setmana que ve. Nosaltres t'estarem seguint en directe des d'aquí, des de Televisió de l'Hospitalet, i que vagi també doncs, molt bé tots els projectes aquests que tens entre mans. Gràcies.
I a tu també. Moltes gràcies.
Merci. Doncs res, i ara el que fem nosaltres és que, com ja sabeu, les festes de primavera, la música és molt important, doncs us hem preparat una mica de tastet d'alguns dels concerts que podreu gaudir a les festes de primavera. Especial. Si quieres un paraíso.
lo más parecido que vas a encontrar.
Doncs ja ho heu vist, el pregoner de les festes de primavera d'aquest any és el cineasta Marcel Barrena. I és que el 2025 va ser el seu any i es mereixia aquest reconeixement per part també de la seva ciutat. Cristina Santón, tinenta d'alcaldia de Ciutat Transformadora, què tal, com estem?
Bona tarda.
A veure, un pregoner amb una infància viscuda, sobretot, com parlàvem amb ell, viscuda aquí al barri de Santa Eulàlia, i que va ser en aquesta etapa quan se li va començar a despertar una mica el cuquet ja pel cinema, ens explicava, o sigui que aquest any el pregoner... És molt especial, eh?
Sí, tenir un pregoner de luxe, un director de Premis Goya, amb el 47.5 Goyas, va obtenir el 2025, el seu any. Santa Eulàlia ens ha regalat molts professionals del cinema de qualitat, el José Corbacho, el Juan Cruz, i aquest era l'any del Marcel Barrena, i per tant volien que fos el nostre pregoner a la nostra ciutat. A més, bueno, premiat per una pel·lícula que connecta molt amb el nostre ADN, amb la nostra manera de ser, de la història d'Hospitalet, no? I que va passar, el barri que va passar, però que podia haver passat a l'Hospitalet. Som també una ciutat amb molt associacionisme, amb lluita veïnal, amb la qual ens empatitzem molt amb aquesta història.
Clar, el pregó i el toc d'inici aquest any canvia una miqueta, perquè ho comentàvem, que clar, la façana de l'Ajuntament està coberta amb, bueno, una lona, perquè, bueno, una bastida, i això fa que s'hagin hagut de canviar algunes coses d'ubicació, diguem. Com serà aquest any el pregó i toc d'inici?
Sí, malauradament no podem comptar amb la façana de l'Ajuntament, però la cultura en aquesta ciutat no s'atura, i el que hem fet, gràcies també a l'esforç de totes les entitats que hi participen de les activitats que es feien a la plaça major de la ciutat, doncs és poder adaptar-les i mantenir tota aquesta activitat dins de la plaça. Hem hagut d'adaptar-nos, una ciutat resilient també, i per tant tothom ha fet l'esforç des de les tècniques de cultura i les entitats per poder trobar una solució i poder mantenir, doncs, tota aquesta activitat a l'epicentre de la nostra plaça.
Clar, en tot cas, el pregó i el toc d'inici, dèiem, a les 8 del vespre del dijous vinent, dia 23 d'abril, un dia... perfecte per fer això, realment, perquè és el dia de Sant Jordi, un dia on les flors, els llibres són els protagonistes, i evidentment l'Hospitalet també s'hi suma, amb tota la Rambla, Just Oliveres, farcida de paradetes.
Sí, això és una mica com les conjuncions astrològiques, no? Que diuen, no ho tornarem a veure fins d'aquí 50 anys, doncs això passa cada 6-7 anys a la nostra ciutat, i per sort aquest any passa, coincideix amb el dia de Sant Jordi, i no se m'acut millor data, perquè hi hagi un esclat de la cultura a la nostra ciutat, primer amb tot aquest matí i tarda celebrant i posant en valor el dia de Sant Jordi, la cultura dels llibres, de la lectura, del compartir, del passejar plegats, i acabar aquest meravellós dia, doncs, amb l'inici de la Festa Major de la ciutat.
També hi ha, en el marc de Sant Jordi, aquesta tradicional jornada de cavallers, dracs i princeses que triomfa sempre. A l'epicentre podem dir que està a Can Sumarro, no? Però és una activitat que es distribueix per les diferents biblioteques de la ciutat, no?
Sí, tot va néixer a Can Sumarro, no? Tot va començar allà, però mica en mica hem anat cobrint totes les biblioteques de la ciutat, i de fet ja és el tercer any que aconseguim que aquesta celebració, aquesta activitat, la puguem fer a totes les biblioteques, i per tant les famílies sigui més fàcil apropar-se a celebrar-ho conjuntament.
Entenc també que això ha fet aquest, doncs, de descentralitzar, podem dir, les activitats com aquesta. És una mica en la línia també del que es pretén a les festes de primavera, i que cada any, diguem, que podem dir que es fa un pas més enllà, no? De fer que totes les activitats arribin a tota la ciutat, a tots els barris, no? És una mica la idea.
Correcte. Abans estaven molt centralitzades al barri del centre, a Sant Josep, i ja quan el nostre alcalde era el regidor de Cultura, el David Quirós, ja va començar amb aquesta descentralització de poder esquitxar tota la ciutat de festes de primavera. Al final, portem 2 anys parlant dels drets culturals, i l'accés a la cultura és un dret cultural. Llavors, volem democratitzar-la, fent-la present a tots els barris de la ciutat, i mica en mica, doncs, anem tacant una mica tots els barris per tal que tothom pugui gaudir-ho, no només perquè ho té a prop, sinó també perquè troba activitats que li poden venir de gust.
Doncs parlem, a veure, d'algunes d'aquestes activitats. A veure, la música. La música és un imprescindible de les festes de primavera, música de diferents estils, amb escenaris, com dèiem, repartits per la ciutat. Tenim la Primavera in Black, els concerts de Ramunta, que aquest any hi ha sobretot Natàlia Lacunza i Ginebres. També tenim Terrats en Cultura, Nit de Tributs a Bellvitge. Esperem que aquest any no plogui, perquè l'any passat els tributs van estar una mica passats per aigua, però en el tema musical la cosa funcionarà bé, eh?
Segur que sí, segur que sí. Al final hem volgut fer una aposta musical també per diversificar, no? I més enllà de Ramunta, d'aquests tributs que vam començar l'any passat i que ja aquest any podem dir que amb el segon any ja consolidem, que van funcionar molt bé i que donem cabuda. Hi ha d'altres activitats també dins d'aquesta voluntat de diversificar per territori i també d'estils de i gèneres musicals. No? Fem un vermut amb música negra a Can Serra, tenim les diverses sessions, Sudor, i una cosa molt curiosa també amb l'exposició tradicional de bonsais que fem a Canarús. Sí. Aquest any ens acompanyarà una estoneta amb un concert l'Orquestra Simfònica de Catalunya, que està ubicada aquí a Hospitalet, i per tant doncs, també diversifiquem i posem la música de la nostra ciutat en valor.
Clar, aquest any segurament molta gent potser s'ha sorprès perquè els concerts de la Farga han desaparegut. No sé, aquesta decisió per què ha vingut motivada o...
Ja portàvem uns anys qüestionant una mica si havíem de continuar, no, amb els concerts de la Farga, i aquest any ens hem plantejat canviar aquesta dinàmica, treure els concerts de la Farga, entenent el que parlàvem abans de democratitzar la cultura. Òbviament, garantir l'accés a la cultura no vol dir que sigui gratuïta, sinó que sigui accessible, però sí que en aquesta voluntat d'esquitxar i d'arribar a més territoris hem volgut fer l'esforç de portar la música a més indrets i treure-la del centre. Llavors, volem que les festes majors de la ciutat siguin gratuïtes, i ara sí que són 100% gratuïtes sense aquests concerts, i portem d'altres estils musicals a d'altres llocs amb altres tipus de celebracions. És un canvi de dinàmica que veurem si ens funciona bé per tal d'anar doncs, canviant coses, modificant i assolint nous reptes.
Ajustant cosetes. Hi ha més activitats a les clàssiques com l'Òpala, que és aquesta proposta que fusiona les arts de carrer, el circ, el clown, la dansa. Es mantenen també els monòlegs a diferents locals de la ciutat, i tampoc poden faltar les activitats infantils, també aquelles activitats també pensades allò per tota la família, com és el Jardí de les Tortugues i el Parc de les Meravelles, sobretot. No? Aquest és un públic a qui li presteu també una especial atenció, el públic familiar.
Sí, hem buscat una mica els gaps, els buits que teníem en tant a la programació per arribar. Som una ciutat molt diversa, hi ha moltes franges d'edat, i al final hi havia franges doncs, que quedaven més, bueno, amb menys possibilitats, no, d'activitats. Llavors sí que és cert que moltíssimes, el 80%, 90% de les activitats de festa de primavera van dirigides a la família, amb la qual cosa els peques també hi poden participar, però sí que és cert que veníem doncs, ja consolidant el Parc de les Meravelles, impulsant el Jardí de les Tortugues, que al final Santa Eulàlia s'ha posicionat, no?, dins de l'àmbit de les activitats culturals i infantils dins de la nostra ciutat, i qui millor que Santa Eulàlia doncs, per tenir aquest Jardí de les Tortugues dedicat especialment a la petita infància, i després ja el Parc de Meravelles també per petita infància i d'altres ranges d'edat, i també doncs, consolidem aquest any que fem la segona edició del Sudor XL, que aquest també doncs, ens va funcionar molt bé, aquesta experiència per més 16, el Salamandra, i de fet l'haurem de repensar. Abans no hem celebrat les festes, que ja hem de repensar per l'any que ve, perquè en 30 minuts estaven exaurides les 800 entrades, amb la qual cosa hi ha demanda, agrada, i hem de mirar de veure com podem créixer per oferir més alternatives al públic de més 16.
Després hi ha activitats que sempre triomfen. Tot el que tingui a veure amb el menjar i el beure és una cosa que la gent de seguida s'hi enganxa. I aquest any tenim la Fira de Cervesa, que és ja tradicional, la Primavera de Tapes també, i el What the Fog, que és una novetat. Ja s'ha celebrat en alguna ocasió fora, diguem, del marc de les festes, però aquest any ara s'ha fet aquesta altra edició que es fa al Parc de la Gran Via, no?
Sí, som cultura mediterrània, ens agrada sortir, que ens donin sol i prendre alguna cosa amb els amics, amb la qual tot el que és gastronòmic sempre ens funciona. A més, estem en una ciutat que està fent una explosió gastronòmica. Els darrers anys ha estat tenint una qualitat gastronòmica molt, molt, molt potent, amb la qual cosa hem de continuar apostant. La Fira de la Cervesa ja és un tradicional. Amb la Primavera Tapa hem passat de 26 restauradors a l'edició passada a 43 aquesta edició. També amb aquesta política d'expandir-nos, i Can Serra i Santa Eulàlia, per exemple, hi ha molt bona oferta també en aquesta Primavera de Tapes. I el que volem al final és una mica arribar a tots els públics i a tota la ciutat. I el What the Fog, bueno, ha fet edicions fora de festes a primavera que han funcionat molt bé, i la proposta és tenir un What the Fog també durant les festes, que de fet va de divendres a diumenge, no serà un dia concret, sinó que sí, cobreix els tres dies també, amb la qual cosa jo crec que hi ha oferta per tothom.
I tant. I acabem parlant una miqueta de la cultura popular, no?, perquè les festes serveixen també això per mostrar doncs, també doncs, tota la cultura popular, aquesta imatgeria festiva, no?, correfocs, fabulari, bestiari, gegants, sardanes, tornen les puntaires també aquest any, vull dir que també serveix per això, no?, per posar en valor una miqueta tot el que fan.
Sí, jo crec que les festes de primavera tenen sempre aquest esperit de coses noves, de trobar coses noves, provar-ne, fer experiments i a veure com funcionen, però que està molt blindat tot el tema de la cultura popular, i així ha de ser, no?, perquè al final és el que ens dona l'inici de festa, i al final és tot el relat i tot l'eix conductor és aquesta cultura popular que, per sort, podem gaudir amb escreix a la nostra ciutat. Llavors, ens alegrem moltíssim de que tornin les puntaires, perquè era, bueno, una activitat que anava en decadència, mica a mica, amb el pas dels anys, i cada vegada els hi costava més poder participar participar, però aquest any hi participen. De fet, tenim ja, penso que són 85 puntaires les que vindran a la plaça de l'Ajuntament. Mm-hmm. Algunes d'elles són convidades de fora, però sí que hi ha moltíssima gent d'aquí i que, a més, a través una mica, jo crec que també de les xarxes socials, no, que hem tornat a fer coses a casa de forma manual, artesana, crochet, puntaires, mm-hmm. hem tornat, doncs també podem gaudir que no només hi ha gent gran, sinó que també hi ha gent molt més jove que hi participa d'aquesta activitat i, per tant, ho hem de posar en valor i hem de tenir el seu espai novament.
I tant. Doncs escolta, hem repassat una miqueta així per sobre ràpidament algunes de les activitats de les festes, que els nostres espectadors sàpiguen que a la web de l'Ajuntament es pot trobar doncs, tota la programació, que ja circulen doncs, els llibrets amb tota, doncs, tota la programació, a lelacdigital.cat també la trobareu. I ens veurem per festes, ens veurem per allà, per les diferents activitats. A la plaça d'Ajuntament nosaltres també hi serem durant tot el cap de setmana, per tant, doncs, ens veurem per allà i a gaudir de les festes.
I tant, amb ganes ja de trobar-nos i que arribin.
Moltes gràcies. Que vagi molt bé, Cristina. Gràcies. Nosaltres ara el que fem és explicar-vos que també podreu visitar per les festes a la tradicional mostra de llibre d'artista que acull el Centre Cultural La Bòbila. Si no us hi podeu passar, us hem preparat un petit resum.
Es llevar una idea, un concepto a una obra. Entonces no tiene por qué haber texto, no tiene por qué haber un libro, sino que esa idea se plasma teniendo en cuenta el interior y el exterior, la forma de encuadernarlo, la forma de llevarlo a cabo, incluso la caja donde va guardado, el estuche donde va guardado, los materiales que se utilizan. El continente y el contenido van a la par.
La 8ª edició del Festival del Llibre d'Artista de l'Hospitalet ja està en marxa per donar a conèixer la disciplina. La cita, marcada amb la Diada de Sant Jordi i les festes de primavera, reuneix 8 artistes i les seves obres amb una gran varietat de temes i estils. Tots ells elaborats de manera artesanal i autoeditada.
Aquí tendríamos, por ejemplo, el Leporello, que sería el método acordeón, que es el libro que vas abriendo. Este libro sería el modelo túnel, es el modelo que vas desplegando. En este caso habla de, están hechos con litografías y habla de la danza del Minuit. Y este libro sería el modelo Turkish Map, que es el plegado. Este es muy divertido, habla de los calcetines que desaparecen dentro de la lavadora y no se sabe nunca dónde van. Entonces es una mini lavadora que van apareciendo y desapareciendo los calcetines.
El Festival del Llibre d'Artista de l'Hospitalet atrau creadors d'arreu del món, sent un dels pocs centrat en aquesta modalitat.
Se presenta muchísima gente y cada año más. A veces es difícil porque la verdad es que se presentan cada vez obras más potentes y de mayor nivel. Este año hemos tenido unos 70 y pico, sí. Y vienen sobre todo de Cataluña, pero también recibimos de otras zonas y hasta de otros países latinoamericanos nos han enviado alguno y de Francia también. Es bastante atractivo para este entorno, para toda la gente que trabajamos desde hace muchos años con libro artista, entonces se va conociendo.
Més enllà de les exposicions, també hi ha tallers oberts a nens i adults per aprendre a confeccionar aquests llibres d'artista.
Doncs les festes de primavera, que és el tema que ocupa el programa d'avui, arrenquen just el dia 23 d'abril, dia de Sant Jordi. Ja sabeu que la Rambla Just Oliveres s'omple de paradetes de llibres per triar i remenar i també, com és habitual, al llarg de tot el dia hi trobareu els autors i autores de la ciutat signant els seus últims llibres. I algú que no podia faltar a la cita és l'escriptor hospitalenc Ramon Breu. Què tal, com estem, Ramon?
Molt bé, gràcies.
Clar, aquest Sant Jordi estarà signant aquest llibre, Anatomia d'un silenci, que és el teu últim llibre. Clar, és un llibre on investigues la història del teu avi, mort durant la Guerra Civil, un ebenista, pare de família, que va ser detingut i empresonat, i va morir el 39, deixant una família. Clar, és una història de la qual en sabies molt poc. Per què això?
Sí, aquest és un llibre realment especial, que a mi m'ha costat molt fer-ho. No pel que fa a l'elaboració directa, però sí durant molts anys he estat pensant si fer-ho o no. No?
Clar.
Perquè, de fet, jo sabia que havia mort el meu avi, però no tenia cap mena de notícia. Per mi el meu avi era un fantasma. No? Uh-huh. A casa es parlava, però d'una manera molt ràpida i fins i tot amb un aire general de recriminació, no? Perquè s'havia embolicat en política, perquè havia mort, perquè havia indirectament havia portat a la família a una situació molt difícil, de precarietat, d'haver de deixar casa seva, de tornar d'on eren, I llavors m'ha costat molt. Jo havia fet llibres sobre memòria històrica i aquest el tenia una mica en un calaix. No? Finalment, quan vaig accedir a la documentació del seu Consell de Guerra, i sobretot un dia que vaig ser conscient de que, bueno, mirant el meu carnet d'identitat i veient que molts anys per endavant no en quedaven, no vaig tenir més remei que dir, bueno, si no ho faig, ara no ho faré. I finalment em vaig tirar, diguem, a la feina aquesta, no?
Clar, això que comentaves va ser el 2017, que aquell dia el govern militar us dona mitja hora per consultar l'expedient sumaríssim, no?, d'urgència que l'exèrcit espanyol va promoure contra l'AVI. Què hi deia?
Bé, la primera impressió va ser que era un expedient molt gruixut. Clar, estava tot ple d'informes, de diverses, de la falange, de l'Ajuntament franquista, de la policia, i, bueno, parlava barbaritats d'aquest ebanista que realment l'única cosa que havia fet era el 18 de juliol, quan es produeix el cop d'estat franquista, sortir al carrer a defensar el govern legítim. És a dir, allò que ell tant havia desitjat, que era una república, un règim democràtic, solidari, basat en el coneixement, en l'educació, i llavors, bueno, ell surt i no fa res més, va buscar un senyor de la CEDA, li diu que no s'afegeixi a la conspiració i fins i tot el deixa anar, és a dir, bueno, diu, hi ha un tribunal popular a Lleida, però saps què? Vés-te'n cap a casa i fes el favor de no afegir-te a la conspiració. I al cap de 3 anys, quan entren els nacionals a Lleida, i un cop s'acaba la batalla de l'Ebre i aquest senyor veu, el delator, veu ja, es convenç de que realment la república perdrà la guerra, llavors el delata.
Val.
I és empresonat i a partir d'aquí comença tota la seva trajectòria, primer a la presó de Lleida i després a Barbastre.
Ara repassarem una miqueta aquests punts, però clar, en el llibre fas una reconstrucció de fets reals i traces també de ficció una miqueta,
exacte,
perquè clar, hi ha coses que no pots saber. Sí. L'avi, com dèiem, això sí, era ebanista, va viure al principi, va néixer al barri de Sants, i com era? Era una persona amb consciència social, no?
Jo crec que sí, clar. Sí, tot, hi ha una part del llibre que és hipòtesi, no? Que segurament algunes coses són veritat, les altres, doncs potser no, però no vaig tenir més remei que anar omplint aquests buits, no? aquest silenci. Jo crec que sí que era una persona que tenia consciència social, sé que havia participat en diferents associacions del barri, tenia aquest desig, diguem, de transformació, de republicà, etc. La primera fotografia que jo vaig veure d'ell, al cap d'uns quants anys, justament és una fotografia que ell apareix al mig del començament d'un...
Mira, l'estem veient ara, no? Crec que és aquesta la que fa referència.
És aquesta, això és l'antic Camp dels Sants, el carrer Galileu tocant a Avinguda de Madrid, que avui ja no existeix, i ell, per iniciativa pròpia o per representar en alguna entitat, entregava una copa a un partit de futbol entre els Sants i el Barça. I això, bueno, m'ha impressionat força, no? Mai havia vist cap fotografia. Després em deia, si era un senyor que treballava molt bé, que era ebanista, que potser va treballar al taller de Fructuós Gelabert, el pioner del cinema a Catalunya, això també em va impressionar. I realment sí, per altres coses que hem pogut saber, era un home, doncs això, amb una consciència associativa, social, del barri de Sants, no? El Sants és un escenari, l'altre és Lleida.
És Lleida. Allà se'n van, al 1934 marxen cap a Lleida.
Aquest és un altre enigma, perquè se'n van. Ningú ens ho ha pogut dir, no? Vull dir, quan la meva àvia, que va viure molts més anys, no hi havia manera de treure-li aquesta informació. A la tardor del 34 és quan es produeix el fet del 6 d'octubre. Llavors ell, que estava, bueno, compromès políticament, possiblement va marxar de Barcelona buscant un lloc, diguem, més segur. De fet, en aquella tardor van haver-hi moltíssimes detencions de gent compromesa políticament, començant pel president Companys. I allà s'estableix a Lleida amb un taller de banisteria.
Exacte, està allà, munta el seu taller i després ja passa tot el que has explicat, no? Al principi, de com va ser detingut i empresonat, que va acabar a la presó de Barbastre.
De Barbastre.
Que era un antic convent.
Un antic convent, sí, de les Caputxines.
I què passa allà? Com es mor ell?
Allà va entrar cap al desembre de l'any 1938, venia de Lleida, Lleida, la presó provincial estava planíssima de gent. L'exèrcit diu, bueno, saps què? Per solucionar el problema els afusellarem a tots. El director diu, no, podem buscar una altra solució, que és enviar-los a presons properes. I ell va anar a parar a Barbastre. Allà a Barbastre és en el moment que li fan el Consell de Guerra, li demanen cadena perpètua, finalment li surt 30 anys de presó i responsabilitats polítiques, que era una llei que s'havien inventat els franquistes per penalitzar aquells republicans. Això volia dir que havien de respondre amb els seus béns, escassos béns, diguem, a la seva, al seu compromís. No? Bé, llavors allà, en aquell hivern terrible, no? de Barbastre, amb una presó, és un convent reciclat amb presó. Allà hi van passar més de 1.500 persones i dos anys més tard van passar també jueus francesos que travessaven els Pirineus fugint dels nazis i que la Guàrdia Civil els detenia i els portava allà. Llavors ara, bueno, ara és un convent, és enorme, segueix, físicament és el mateix.
És aquest, no?
És aquest convent, sí. Ara només hi viuen 5 monges, no tenen gaire idea del que va passar en aquells anys. I, bueno, dins hi ha, només es pot visitar una part, la part on hi havia els presos no es pot, no es té accés, i dins de l'església hi ha una placa del govern francès recordant aquells jueus francesos que havien passat per allà, no? Però no hi ha cap placa de cap govern espanyol parlant dels 1.500 republicans. Allà ell emmalalteix i, bé, primer va a l'hospital, a mitjans del mes d'abril, el metge diu que té un problema pulmonar, possiblement seria tuberculosi o possiblement seria tifus, que era una malaltia que es tenia habitualment, anaven succeint-se les epidèmies. No? Només té una visita, una vegada, el visita la meva àvia i la filla gran. En aquells moments també mor un dels nens petits, un nadó. Ell segurament no li van dir, prou feina tenia ell.
Tal.
I bé, clar, com que s'havia tancat el petit negoci que tenien, la meva àvia, per mantenir la prole, va haver de rentar la roba a les tropes franquistes que estaven acantonades a Lleida. Tot un drama, no? Dels 9 fills que van tenir, només van sobreviure 3.
Un d'ells,
el meu pare.
Clar, tu has fet... En el llibre expliques també tots els intents infructuosos una mica per saber on estan les restes del teu avi. Has parlat amb l'Ajuntament de Barbastre, has parlat amb el bisbat, i no consta.
No consta.
Enlloc.
No, no consta. Vam anar personalment, abans havíem fet gestions, fins i tot a través d'uns amics vam aconseguir un contacte amb una persona de la Conselleria d'Educació i Cultura de l'Aragó que va enviar una carta al bisbe, però el bisbe no respon. El que ens diuen és que durant tot aquell període, ells diuen els rojos, van cremar tots els registres i no es coneix cap mena de constància i tal. Però això és fals. És a dir, això li pot dir algú que no hagi estudiat el tema. Els nacionals, els feixistes van entrar a Barbastre 13 mesos abans de la mort del Ramon Breu Marsillac. Per tant, sí que tenien constància. No? El que sí que sabem és que al cementiri hi ha 9 fosses comunes i en una d'elles probablement hi és. Però de cap manera volen acceptar la presència allà dels morts republicans.
Clar, vas fer aquest viatge a Barbastre, les imatges que hem vist de la presó, el convent, va ser de quan vas anar, també vas anar a veure a l'hospital, i al cementiri també, quan hi veu una, veure una placa, que és la que estem veient
placa.
Ara, no? Que seria l'únic...
L'únic record, l'únic record que hi ha, diguem, d'aquell temps. No? Per la resta, ningú vol parlar, ningú vol dir res.
Tens esperança algun dia de trobar...
És difícil. Fa pocs dies vaig intentar una altra gestió, vaig escriure... Perquè volia tenir en paper per escrit, quina era la seva resposta. I insisteixen en aquest fet, no? De que no hi ha registres, que es van cremar... Però insistim, escolti, és que feia més d'un any que hi havia una altra administració, no? És evident que no volen obrir les fosses. Quan vaig... Una altra de les gestions va ser anar a la Vall d'Hebron a fer la prova de l'ADN i allà mateix em van dir, malament, mala pista al Talessi és a l'Aragó, perquè allà no hi ha cap mena de programa de fosses. Al contrari, intenten tapar, diguem, tot aquell període.
Doncs bé, en tot cas, Anatomia d'un silenci és una mena d'homenatge, no?, podem dir, al teu avi i a, bueno, persones corrents com ell, no?
Exacte, sí, normals i corrents. I sobretot també és una mica, quan jo anava fent el llibre, pensàvem en moltíssima gent que està en aquesta situació. I que, no sé si la paraula és exacta, però que pugui servir una mica de pauta o d'exemple a altres famílies que vulguin heretar les ferides dels seus avantpassats.
Doncs escolta, com dèiem en començar, estaràs firmant el llibre la setmana que ve, el dijous que ve, crec que és de 5 a 6 de la tarda,
sí,
a la Rambla Just Oliveres, firmant aquest llibre i firmant, imagino que tindràs tots els altres llibres
llibre,
per allà. Jornada bonica, m'imagino, per als escriptors,
fantàstica,
no?
Sí.
Doncs escolta'm, Ramon, un plaer, com sempre, que ens has acompanyat. Sé que ja estàs treballant en algun altre llibre interessant, que esperem que quan el tinguis enllestit vinguis aquí al programa i
així
ens el presentis.
Gràcies.
Moltíssimes gràcies. Gràcies, Ramon. Nosaltres ara seguim parlant de novetats editorials. Ara la de l'hospitalenc Xavier Villalbilles, que ens presenta el seu primer llibre, La vida que no te conté, una novel·la negra sobre una assassí en sèrie ambientada en part a l'Hospitalet.
Soc el Xavi Villalbilles, soc periodista, veí de l'Hospitalet, i vinc a parlar-vos de la primera novel·la negra que he publicat, que és La vida que no te conté. La vida que no te conté comença amb un crim d'un sacerdot a Berga i amb la història del Raül, que és un jove estudiant de criminologia, que veu com, de cop i volta, alguns crims i un assassí en sèrie comencen a envoltar-lo sense saber quin és el motiu. El Raül, lògicament, comença a preocupar-se des del primer crim, però a mesura que van sorgint nous cadàvers i tots tenen algun vincle amb la seva vida, doncs fa que tingui un nivell d'angoixa que els lectors comencen a percebre ells mateixos. Apareixen moltes localitats catalanes al llarg de la novel·la i en el cas de l'Hospitalet també, perquè hi ha algun personatge que ha tingut experiències a l'Hospital de Bellvitge i després a la Ciutat de la Justícia, en concret a l'Institut de Medicina Legal, hi ha l'Oli, que és un personatge, que és el forense. El fet d'incloure aspectes socials o causes poc visibles a la societat era un tema irrenunciable que vull mantenir durant totes les novel·les. Podrem sentir o llegir sobre donació de sang, sobre trasplantament, sobre violència de gènere, sobre canvi climàtic i sobre malalties minoritàries, per exemple, entre d'altres temes, però que jo veia com un tema important i una oportunitat per explicar coses que de vegades no sentim.
Dediquem ara un moment per la poesia al taquilla inversa, a l'escenari, una de les participants de la Lliga de Poetry Slam, Almudena Lomba.
Voy mirando al dolor a cada paso, las pestañas de tinta y la voz de naufragio. Elegía errática del fracaso, con la almohada de corcheas y el reloj lisiado, cargo en los hombros el pseudonombre de la insomne. Del Parnaso, la volátil niña sin norte, de sol en los pies descalzos, camina de puntillas sobre el caos, como danzando. Me rebosan las dudas al rocío de la tristeza, se me enredan los ideales entre miedos y torpezas. Pequeña entera de lágrimas, como una nota que nadie supo en qué compás colocar. Mastico nudos de cristales en esta rebeldía suave de no llevar coraza. Comadre de los desamparados, tengo un abrazo en los ojos para las putas sin nombre, los mendigos sin día y los niños rotos. Tengo una madrugada de imán para los locos sin culpa, guitarras para los marginados y un estigma de pan y sábana. Yo, que siempre os querría, yo preferiría ser pez. Vivir ingrávida en la cuna del silencio azul, donde el milagro ondea plácido en una caricia que no exige, Pero me nacieron piernas y este pecho que tiembla y una boca que escribe porque es que no sabe callar y un corazón que busca enajenado como flor sin tierra, un amor exento de letra pequeña, libre de impuestos y de calendarios, en un sueño de azúcar del que no quiero despertar, porque en el vergel del onírico las canciones no se me acaban, porque es patria mía y allí no me atormentan más. Que cuando despierto, este jodido mundo me vuelve a quedar inmenso, pero igual me lo pongo, como si vistiese una piel equivocada, hiperbólicamente desajustada a mi párvulo esqueleto. Y aun con eso, salgo a bailar, y aquí sigo, dándoos la belleza a cucharadas. Porque total, nadie, nadie me reclama este cuerpo en saldo, que ama el parto de luciérnagas. Desde la fragilidad.
En Riff Raff Discos tenemos esta joya, una edición del año 1992, el año en que salió el álbum, el Dirty de los Sonic Youth, una banda que ya no está en activo, pero que siguen siendo referencia para muchísimas bandas de las que ahora lo están petando. Y recomendamos este Dirty, uno de sus mejores discos. Además es una edición preciosa, está en perfecto estado. No es barata, pero a quien le interesa, pues se puede pasar por aquí. Le damos una escucha y si os gusta, es vuestra. Dirty de Sonic Youth, primera edición alemana, europea, de 1992.
¿Puedo tomarme 2 porciones de pizza?
No.
Claro.
No, pero si nunca te acabas la segunda.
¿Sí?
Señor Cannon, soy segunda jefatura de la embajada norteamericana. Hemos encontrado a su hija Katie.
Comencem el repàs a les estrenes de cinema d'aquesta setmana amb una nova versió del clàssic La mòmia, en aquesta ocasió protagonitzada per la catalana Laia Costa. La filla d'una periodista desapareix al desert sense deixar rastre. Anys després, la família la troba, però el que hauria de ser un retrobament feliç acaba sent un autèntic malson.
Hola, mariposa. Somos papá y mamá.
Estamos aquí. Estamos aquí.
Hoy es 8 de febrero, martes.
Després del seu pas pel Festival de Venècia, arriba als cinemes Prime Crime, a True Story, de Gus Van Sant. Un film que reconstrueix un dels episodis més pertorbadors de la crònica nord-americana dels anys 70. Un home va ser estafat per un banc i, com a venjança, va segrestar el fill del president de l'entitat i amenaçava de matar-lo. El succés va ser retransmès per televisió i vist per milions de nord-americans en prime time.
No soy millonario, soy un hombre pobre y nunca me ha importado. Soy un hombre que lucha por todo lo que tiene, señor.
Acabem amb Mi querida señorita, un remake d'un film del 1972, una pel·lícula transgressora en el seu moment que va aconseguir superar la censura i es va convertir en un èxit de taquilla. Un film que va aconseguir una nominació a l'Oscar i que va posar sobre la taula el tema de la intersexualitat.
Había conseguido ser invisible, estar sola del todo.
Primavera d'etapes torna un any més per festes i un total de 43 establiments a la ciutat participaran d'aquesta iniciativa gastronòmica. El padrí d'aquesta ruta és el cuiner i divulgador Arnau París i hem vingut a trobar-lo. Molt bé, doncs aquí estem amb l'Arnau París. Què tal, com estem?
Doncs molt bé, molt content de formar part d'aquesta iniciativa. O sigui, això és l'hòstia.
Ah, ets el...
Podem dir l'hòstia o no? Podem dir l'hòstia?
Podem dir l'hòstia. Ets el padrí d'aquesta primavera de tapes que arriba a la 14a edició. Has pogut provar ja totes les tapes o com ha anat això?
Clar, el jurat hem tingut la sort de que abans de que s'inici, doncs tastem totes les tapes i fem el veredicte. I t'haig de dir que ens ha costat acabar-nos els plats perquè ens ho menjàvem tot i n'havíem de menjar moltes en un dia, aleshores estaven tan bones que era complicat poder-te-les acabar.
Clar, a veure, l'Hospitalet és bressol de grans cuiners, com per exemple ha estat Ferran Adrià, el Santi Santamaria també va estar a l'Hespèdia, també treballant durant uns anys, la Maria Nicolau, també sense anar més lluny, també va estudiar aquí. Estàs buscant fer-te un lloc, no, també?
Sí, però més des d'aquesta banda ara de comunicació, perquè ara tinc molta feina, que no tant en obrir negoci aquí. Però sí, l'Hospitalet, home, és de reivindicar la gastronomia de l'Hospitalet.
Clar, l'Hospitalet és ciutat de tapes. Quines serien les tapes que quan tu surts de ruta, allò, que surts de ruta de tapes, quines serien les tapes que no poden faltar mai?
Mira, jo quan sigui tapes o sigui àpat, no poden faltar mai unes olives. Primer de tot, olivetes, a veure, aviam què tal són aquelles olives. Les braves per mi són un obligat. Jo sóc molt de fregits, jo sóc uns calamars a la romana. Hòstia, és una cosa que també et marca molt, a veure com m'han fet el rebussat, el tipus de calamars, si alguna salseta, i després el morro de porc, allò fregit. Per mi és una cosa que tampoc pot faltar a la taula.
Escolta'm una cosa, que has provat ja totes les tapes, no sé si has pogut anar també a visitar alguns dels locals físicament, el que sí que està clar és que d'aquí poc no pararàs de voltar, perquè ja se sap que seràs el nou presentador de Joc de Cartes. No sé com entomes aquest repte.
Doncs l'entomo amb moltes ganes, amb molta il·lusió, tot i que sí que és veritat que a mi no em veureu amb antena fins d'aquí uns quants mesos. És a dir, ara hi ha el distiu que el fa el Marc, la temporada que ve l'arrenca el Marc, i llavors hi ha un canvi de testimoni mitja temporada.
No sabeu si vindreu a l'Hospitalet o què?
Clar, no ho sé, i a part d'això, de moment jo tampoc ho decideixo. Ja, s'ha de fer aquesta ruta, som-hi.
Que tu ets una persona de reptes, em fa la sensació, no? Tu vas deixar un treball d'oficina per dedicar-te una mica a la cuina, vas guanyar Masterchef, la novena edició. Tenies ja a la teva família algun antecedent d'algú que es dediqués a la cuina o no?
No, de fet, jo treballava en una empresa aquí a l'Hospitalet. Era comercial, voltava molt, però estàvem aquí al polígon i ho vaig deixar tot per llançar-me aquesta aventura de la cuina. I la veritat que, ostres, ha sigut una aventura frenètica i preciosa.
Després de Masterchef t'hem pogut veure el Pim Pam Cuines. Sobretot t'he de confessar que per culpa teva, o no, o gràcies a tu, ens hem comprat una air fryer a casa i ara la pregunta sempre és de, això es pot fer amb air fryer o no?
Què és això?
Qualsevol cosa, a casa sempre ens ho preguntem, això. Llavors, no sé si...
Un arròs bullit, no, però clar, depèn del que vulguem fer-hi, l'air fryer. L'air fryer per mi és una gran eina, a mi em va costar molt entrar al món air fryer, però jo aconsello a la gent que li doni una oportunitat, que n'hi ha molt econòmica, si se'n compri una que ho provi, si no que la regali. Però si et soluciona, pel dia a dia i per poca gent, et soluciona molt.
Molt bé, doncs prenc nota d'això. I escolta, ja per acabar...
Una cosa important, no confonguem l'air fryer amb fregir amb oli, eh? Res podrà substituir el fregit amb oli. No creiem ara que unes patates o unes croquetes quedaran igual. Quedaran bé, sí, però no quedaran igual que fregites amb oli.
Escolta'm, ja per acabar, que lligat una mica amb una cosa que dèiem al principi. Clar, tu ets cuiner, divulgador, estàs en molts projectes, però no s'ha passat mai pel cap això, obrir un restaurant? No sé si és el següent pas que sempre s'espera d'un cuiner.
En el meu cas, la resposta és no rotund. És a dir, jo ara tinc molta feina a nivell comunicació que crec que no podria compaginar amb l'exigència d'un restaurant com a tal. Mai podem dir que no, però sí que és veritat que a l'estiu tenim el molí allà a Lleida, que fem un pop-up de restaurant, i que molt possiblement d'aquí a poc tinguem novetats també molt a prop de l'Hospitalet.
Què m'estàs dient ara?
Sí, no puc avançar coses, perquè ara estem en temes de llicències i tal, però pot ser que tinguem una oferta gastronòmica més a propet de casa i també amb aquest format una mica més pop-up.
Doncs escolta, esperem veure't aviat per aquí, si no amb aquest projecte, per als diferents locals i restaurants que participen en aquesta ruta de tapes. Moltes gràcies, Arnau.
Gràcies a vosaltres i vindré segur. Tinc una llista infinita ara de restaurants que vull provar arrel d'haver tastat només una tapa.
Molt bé, doncs gràcies.
A vosaltres.
Doncs això que hem vist va passar aquest dilluns durant la presentació de la Primavera de Tapes, on també hi era el David Benítez. Hola, què tal?
Hola, Laura.
I també el convidat d'aquest mes a la secció de gastronomia, el José Núñez, de l'Oncle Jack. Què tal, com estem?
Hola, Laura, què tal?
Clar, tots dos coneixeu bé el que és la ruta de la Primavera de Tapes. Tu, José, perquè hi participes, després ja en parlarem. I tu, David, perquè n'ets jurat. No sé com has vist una mica l'evolució d'aquesta ruta al llarg dels anys.
Doncs s'ha evolucionat molt, molt bé. De fet, aquest any són 43 locals, crec.
Déu-n'hi-do, sí.
Sí, ha hagut un increment molt maco. I la gent, la veritat, és que els restauradors s'esforcen, ja molt de nivell.
Uh-huh. I aquest any, com veiem, a més, amb aquest padrí, amb l'Arnau París, no?, que ha ajudat una miqueta amb tot el tema de tastar Sí, les diferents tapes.
A més, s'ha involucrat molt i és una persona molt, molt propera i molt, molt maco.
Va, doncs, com dèiem, tu, José, hi participaràs en aquesta primera etapa, després parlarem d'aquest còctel, però t'hem convidat també doncs, perquè fa, ara el juliol farà 2 anys que vas agafar el relleu del Jaume Ramon a l'Oncle Jack i volem saber una miqueta, a veure, doncs, que ens expliquis com, bueno, com vas arribar, com vas aterrar l'oncle, tu.
Molt bé. Doncs sí, vam agafar el local pues sí, el juliol del 24 i bueno, jo ja venia de diferents cocteleries de Barcelona i ja portava 5 anys i mig amb el Mitsubari, també a la mateixa ciutat, i al final pues, una cosa va portar l'altra. Vaig enraonar amb el Jaume i amb la Dolors i demés i vam arribar a un punt que em vaig quedar l'oncle i molt content i amb moltes ganes. Era el que em faltava potser per ampliar una mica el concepte que jo tenia. I sempre em faltava el punt aquest de la música en directe, m'agradava molt, els espectacles i demés, i a l'altre local em costava molt més fer-ho, i aquest local al final tenia una trajectòria molt important en aquesta direcció i vaig voler mantenir-ho.
Crec que t'anava a dir, què es manté de l'antic local que portaven el Jaume i la Dolors, i quines aportacions personals has introduït tu?
Bueno, principalment he volgut mantindre tant l'estètica com el concepte que tenien ells, aquest caliu pels clients i aquest bon rotllo que n'hi havia, i sobretot la part musical i la part dels espectacles, seguir la mateixa direcció que tenien ells. I bueno, el meu afegit principalment ha sigut la cocteleria, que ells tenien una carta una mica més limitada en quant a còctels i jo he volgut afegir pues, cocteleria d'autor i cocteleria clàssica i un concepte una mica diferent. I sobretot pues, potser he ampliat una mica els horaris i ara estic establint que fem 4 o 5 esdeveniments a la setmana.
Són uns
quants, molts concerts i que la música es mogui.
Molt bé, molt bé. Quin tipus de còctels hi trobarem allà?
Bueno, tenim molta varietat. Estem especialitzats en cocteleria d'autor. Tenim uns 30 còctels de la casa, que només pots prendre al nostre local, però tenim molt de carinyo amb la cocteleria clàssica. I al final pues, podem preparar molts còctels clàssics i molta quantitat. I no sé, per exemple, tenim 700 referències de productes. És a dir, doncs, potser tenim 150 whiskies, més de 30 que són Jack Daniels només.
30 Jack Daniels diferents?
Sí, diferents, que pots provar i que pots catar allà al moment. I, no sé, més de 120 ginebres, vull dir que tenim molta varietat, no te'ls acabes.
Molt bé, si final... vaig jo, per exemple, pregunto, fer-me un còctel, a mi m'agrada dolç, tal, el que sigui.
Sí,
si
evidentment, et podem assessorar no? I ja podem tirar de clàssics, podem tirar dels de la carta o podem inventar-nos un al moment. Al final també és el divertit, no? I sobretot que com anem actualitzant la carta i actualitzant els productes que comprem, doncs sempre que arribes trobes alguna cosa nova. I això està molt guai.
Tu pots improvisar un còctel al moment, o què?
Bueno, és la idea, no? Al final, la gràcia és aquesta, que no hagis de seguir una línia exacta, no? Una cocteleria pots fer moltes coses, no? I tenint tants productes, si tinc el producte i tenim una idea, doncs ho podem preparar, cap problema.
Hi ha una tendència, si no m'equivoco, una mica més healthy, no? D'anar una mica cap al tema de còctels amb poc alcohol, sense...
Sí, diguem que tot va en aquesta direcció, que a vegades beu menys alcohol i tot va un concepte molt més healthy, no? De fet, un 30% de la meva carta, del meu menú, és sense alcohol. I ara, a més, estem afegint una part d'un alcohol més baix. És a dir, un low alcohol, que és un concepte que està molt de moda, també. I seguim aquesta direcció. Penseu que avui dia la gent jove, per exemple, no acaba de beure tant alcohol com abans. I és una mentalitat molt diferent. Més esportistes i tot més sa i està molt bé. Llavors ens hem d'adaptar, evidentment.
Ja es nota molt, hi ha molta gent que consumeix aquest tipus de còctel. Potser
un divendres
a la nit, quin percentatge diries que...
Pues, jo crec que va acorde al nostre menú, no? Un 30-40% de gent que pren sense alcohol o poca quantitat d'alcohol. Llavors t'has d'adaptar, evidentment, i has de seguir aquesta línia.
Molt bé. I a part de tota aquesta oferta coctelera que teniu, feu moltes més coses, no?, a l'Oncle Jack.
I tant, no parem. Fem una mica de tot. Fem concerts, monòlegs, fem jams, fem micros oberts, fem una cosa molt xula, que és el gran juego musical de l'Oncle Jack, que això és una passada. És un esdeveniment superxulo. Es tracta de diversos minijocs, segueix la lletra, endevina la cançó, tal... I el més xulo, bueno, tenim pulsadors, és com una mena de concurs que fas punts i al final tens premis, que poden ser entrades de concerts, poden ser pues, algun còctel, al final són diversos premis Paca Jean de Jack Daniels, per exemple, que també és molt divertit, a la gent li agrada portar les samarretes i tal, coses de l'oncle. I, bueno, sobretot, el valor afegit que té és que fem música en directe durant el joc. Uh-huh. És a dir, no és que tot sigui en directe, a vegades posem cançons i de més, però, clar, de tant en tant va sonant una cançó en directe i això és un valor afegit molt xulo.
Uh-huh. I això cada quan ho feu?
Un cop a la setmana mirem de fer-ho. I a la gent li està encantant. Sobretot és un concepte molt divertit i la gent s'ho passa molt bé.
Uh-huh. Molt bé. Una pregunta una mica més genèrica. Parlant, abans hem parlat una mica de la situació de la ciutat, uh-huh, del turisme. Com veus tot això?
Bueno, penso que és un repte que tenim, no només des de l'Oncle, sinó tota la ciutat, que és aconseguir que arribi més turisme i pujar una mica a aquest nivell turístic. No? Al final, a Barcelona, per exemple, les cotilleries, estem parlant de que tenen un 70-80% de turistes. Un 70-80% dels seus clients són turistes. És a dir, jo a l'Hospitalet ara tinc al voltant de l'1%. Que és una cosa molt dramàtica en aquest sentit, no? I m'encanta tindre un client local, per suposat, però no sé, potser un 15% de turistes no estaria malament, també.
Al final
és un perfil diferent i t'adaptes al món, no? I acabes veient les tendències i funciona tot d'una altra manera. I penso que és bo tant pels turistes com per la gent d'aquí, que n'hi hagi una mica més de moviment en aquest sentit.
Què es podia fer per millorar aquesta situació?
Bueno, s'han de fer moltes coses i penso que és una cosa que s'ha de treballar des de més amunt, no? Amb l'Ajuntament i parlar i mirar de fer cosetes per trobar la manera de que vingui més gent i oferir un atractiu a la ciutat, no? Perquè, evidentment, des d'un local no pots fer-ho tot. S'ha de moure, doncs, potser amb el David podem fer alguna coseta, no? De
ja mirar... Ja m'estàs liant.
Sí, farem cosetes segur i acabarem fent propostes xules. Jo penso que pot funcionar si treballem.
Tal com deia la Laura, participeu ara en el que és la primavera de tapes. Sí. Explica'ns una mica, ja per acabar, quina és la vostra proposta, que sempre feu coses... No,
coses rares, no? Coses
rares, però
rares. Comencem pel vídeo, perdó, un moment.
Sí,
comencem pel vídeo que has fet per promocionar una miqueta el que és el còctel que presentes a la primera etapa, que ara el podrem veure,
sí?
Però explica'ns una miqueta, a veure.
Quina por.
Mira, veus, ja estem veient.
Potser m'he passat una mica amb el tema de la IA, no? Ho he de controlar això una mica perquè se'n va...
Ja...
No, és molt creatiu.
Això de la IA és un problema i a vegades perillós, no?
Però, bueno, explica'ns una miqueta, a veure què és el que volia.
El còctel que presentem aquell any es tracta d'un cordial de romaní i llima, uh-huh, és un vi un fino, vale, un vi dolç, i porta una soda de freses, de maduixes, i una nata de vainilla i maduixes deshidratades. Vale? És un concepte molt, molt xulo, com una fresa amb nata, però en un còctel molt potent i molt interessant, amb un punt de proximitat i un concepte molt mediterrani que pot encaixar molt bé amb la primavera. No? I, bueno, sobretot és un còctel dedicat a l'amor, no? I al final per nosaltres Sant Jordi, ja sabeu que aquí a Catalunya Sant Jordi és una mica el dia de l'amor també, no? Uh-huh. I he volgut tirar per aquesta direcció. Llavors he canviat la llegenda i en comptes de matar el drac, Sant Jordi li fa un còctel i l'enamora i tots són feliços i canvia tot. És una mica una versió diferent del
mira,
clàssic Sant Jordi.
Mira, aquest és el còctel, aquest.
Sí,
Romero
sí,
Julieta,
sí, sí.
No?
I hem donat la volta. I, bueno, a més d'això, pues, estic fent una cosa molt xula, que, com deia, dia de l'amor i tal, pues, posarem com una carta a cada client amb el còctel, un paper, perquè puguin fer una carta Julieta, no? Com el concepte aquest de barona i tal. La idea és que posarem una bústia i la gent podrà deixar la seva noteta. Uh-huh. I és una cosa molt xula que tindrà relació amb uns esdeveniments que estic començant a organitzar, de conèixer gent i de més, però això ja ho explicaré més endavant.
Dating,
perquè
estarà coses de dating,
allò,
això
mateix.
Cites.
És un projecte, però pinta molt bé.
Molt bé.
No para.
No, ja ho veig.
S'han de fer coses, si no...
Un munt de projectes.
Sí,
doncs,
sempre.
Escolta, José, ha estat un plaer que ens hagis acompanyat.
Igualment.
Que vagi molt bé aquesta primavera d'etapes i tots els projectes que tinguis.
Moltes gràcies. Encantat d'estar aquí, gràcies.
David, tu també. Ens veiem per festes la setmana que ve.
Perfecte.
Ens veurem.
Sí,
que vagi molt bé. Nosaltres ja ens acomiadem i avui fem amb la música de Teddy Swims, un dels últims fenòmens globals dels últims anys. Després de col·laborar fa uns mesos amb David Guetta, torna, com a solista en aquest cas, amb el tema Mr. Know It All. Amb música marxem i atenció perquè la setmana que ve no hi ha taquilla, però sí que teniu una cita amb Televisió de l'Hospitalet, perquè quan faltin 5 minutets per les 8 us oferirem en directe el pregó i el toc d'inici de les festes de primavera. Així que no ens falleu. Que vagi bé. Adéu.
like a tennis ball.